Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Convertir el centre històric de Lloret en atractiu turístic i residencial. És una de les propostes que fa el seminari d'urbanistes reunits a la vila a principis d'any, les conclusions del qual s'han donat a conèixer aquest dilluns en roda de premsa. També proposen unificar els camins de ronda entre Blanes, Lloret i Tossa, fer arribar l'autopista fins a la vila i la ronda de circumval·lació, crear-hi unes rambles de passeig i explotar turísticament l'entorn natural, a més de remodelar la primera línia de mar a través d'un concurs internacional i vincular el turisme amb la sostenibilitat. D'aquí uns minuts escoltarem Ismael Fernández, responsable d'aquesta trobada internacional d'experts en urbanisme i arquitectura. I també escoltarem l'alcalde Jaume Dolçat, que assenyala que començaran per executar el projecte dels camins de ronda. Avui és dimarts 7 de juny, benvinguts un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora, i saludem en Josep, que ja el tenim a punt per explicar-nos què més tractarem en el programa d'avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs detallarem el miniforo Excel·lència, un tastet previ i gratuït per als lloretencs a l'esdeveniment que es du a terme aquesta setmana. Una espècie de portes obertes aquesta tarda a partir de les 7 al teatre, en què els assistents podran gaudir de ponents rellevants com els expresidents d'Uruguai i Ecuador, Alberto Lacalle i Rosalía Arteaga. També premien un grup de 5 alumnes de l'Escola Immaculada Concepció per haver ideat una aplicació educativa per a nens de 3, 4 i 5 anys. Amb l'aplicació EduKids, aquests joves de 15 i 16 anys van guanyar el passat dissabte un concurs d'àmbit català en què s'hi van presentar 228 propostes, 228 treballs de diferents temàtiques. Escoltarem els alumnes guanyadors i el seu mestre molt orgullós. També entrevistarem Paulino Gracia, el regidor de Lloret Si Se Puede, declara avui als jutjats de Blanes per la denúncia al president de la Corporació de Salut i Podem ha muntat una concentració de suport. I ja en la segona part del programa sabrem detalls de la 19a nit de Sant Elm, que arriba el proper divendres. Sabrem quina és l'entitat homenatjada i els socis amb més antiguitat, parlant amb el president de l'entitat, és Agustí Blanc.
Doncs tot això ho anirem explicant durant la propera hora, i també us recordarem que avui tornem a ser la seu del programa Divendres de TV3, que emet en directe a la tarda des de la plaça de la Vila i el passeig Verdaguer. I avui Espartac Parana ens explicava aquí a la ràdio que faran monotemàtic sobre la Fira dels Americanos. Benvinguts tots aquí al Bon Dia, Bona Hora. Esperem que ens acompanyeu fins les 9 del matí en un programa que ens prepara Rosa Giral. En Josep Altafulla el tenim al control tècnic i també posant-hi veu, i qui us parla i condueix el programa, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3, moment per saber quin temps es preveu pel dia d'avui i pels propers dies de la setmana. Miquel, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb 18 graus, una temperatura d'estiu i amb un cel bàsicament serè després dels ruixats que hi van estar afectant moltes comarques de Girona, però sobretot les interiors, o en tot cas alguns sectors una mica més al nord de la selva marítima. Avui esperem un dia marcat pel predomini del sol amb nuvolades de tarda, però que només descarregaran ruixats en sectors del Ripollès, de la Garrotxa, de forma una mica més aïllada, potser en punts del Pla de l'Estany o del Gironès, però tot fa pensar que no arribaran a la selva marítima, que ni tan sols s'acostaran a prop de mar. Per tant, jornada amb més sol que no pas núvols i amb temperatures altre cop d'estiu, màximes per sobre dels 25 graus i humitat força alta, per tant, sensació de xafogó per sobre dels 30 graus al migdia. Aquesta dinàmica continuarà els dies vinents. Seguim esperant calor d'estiu, fins i tot encara una mica més disparada de cara a demà i dijous, i en tot cas serà de cara a dissabte i l'inici del cap de setmana que les temperatures començaran a moderar-se i tendiran a baixar. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seguiran apareixent tempestes de tarda, però continuaran bàsicament localitzades en sectors de muntanya del Pirineu o en algun punt del Prepirineu. No ens han d'arribar a prop de mar. De cara als dies vinents, en tot cas, més aviat pensant en l'inici del cap de setmana, sí que arribarà un front que pot fer que el temps sigui més variable, i podríem dir que dels dies que ens queden per aquesta setmana, d'aquestes són pràcticament tots, sobretot ha de ser el dissabte el més insegur, i el que hi hagi més núvols i la possibilitat d'algun ruixat més aviat de caràcter puntual.
Ara són les 8 i 5 i del temps passem als titulars. I recordem, com vam explicar ahir, que la CUP decideix avui si manté el veto als pressupostos en un Consell Polític extraordinari.
La majoria d'assemblees locals aposten per no enrocar-se i entrar a la negociació amb Junts pel Sí per aconseguir la màxima unitat del bloc independentista.
El jutge d'instrucció del 9-N demana excedència i assumeix el cas un magistrat conservador.
José Francisco Valls, de la Conservadora Associació Professional de la Magistratura, investigarà a partir del mes que ve la causa contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
També en plana política, Barack Obama visitarà Espanya entre el 9 i l'11 de juliol.
El president nord-americà haurà assistit els dos dies abans a la cimera de l'OTAN que es farà a Varsovia, a Polònia. Encara no se sap l'agenda definitiva del viatge, però fonts diplomàtiques informen que el president nord-americà anirà a Madrid i Sevilla.
També als Estats Units, Hillary Clinton ja és la virtual candidata del Partit Demòcrata a la presidència del país a unes pròximes eleccions del novembre.
Avui se celebrarà l'última gran tanda de primàries a diversos estats, entre ells Califòrnia, però Clinton ja reuneix prou suport per ser nominada candidata. Per tant, s'enfrontarà a Donald Trump, el candidat del Partit Republicà.
En societat, metges i farmacèutics activen una campanya per prevenir el càncer de pell.
Un test a les farmàcies permet informar-se d'un càncer cada vegada més freqüent, però de bon pronòstic si s'agafa temps. Cada any es detecten més de 100.000 casos de càncer de pell, dels quals 3.600 són melanomes.
Mor un jove de 26 anys en una baralla amb navalles a l'Hospitalet de Llobregat.
Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor de les ganivetades mortals.
Anna Vela, amb 114 anys i 221 dies, atenció, 114 anys i 221 dies, és la persona més longeva de la història d'Espanya.
Nascuda a Còrdoba, viu a Catalunya des dels anys 40. Va tenir 4 fills, 2 dels quals encara viuen, i té 4 nets i diversos besnets. Actualment té demència senil i viu des de fa 13 anys en una residència a prop d'on viu la seva filla de 88 anys.
També en societat, més de la meitat dels espanyols considera el carnet per punts una bona mesura per evitar accidents de trànsit.
Un 20% dels conductors que no han perdut cap punt reconeixen que han canviat una mica la seva manera de conduir, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Seguim en plana cultural. Maria Antònia Oliver ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
L'escriptora mallorquina ha refermat el seu feminisme i independentisme i la seva solidaritat amb els refugiats. Aquesta és l'edició 48 del premi instituït per Òmnium Cultural l'any 69, i Oliver és la quarta dona que rep el guardó.
Sopa de Cabra celebrarà els 30 anys de la banda amb 4 concerts a Londres, Madrid i Barcelona.
El grup encetarà la gira 30 anys, 3 ciutats, el 14 d'octubre a Londres. A la Ciutat Comtal actuarà el 21 d'octubre i el 13 de novembre, i a la capital de l'estat el 27 d'octubre.
En esports, un endarreriment en la frenada i una irregularitat a l'asfalt són les causes de l'accident mortal de Luis Salom.
L'equip SAC, on militava el pilot mallorquí, després d'estudiar les dades de la telemetria del pilot, ha elaborat un informe explicant què va provocar el fatal accident en què va morir Salom.
I també en esports, la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que jutgin Neymar per un presumpte delicte de corrupció.
Segons s'ha avançat la cadena SER, el Ministeri Públic acusa el futbolista brasiler del Barça d'un delicte per enganyar el fons brasiler DIS, que tenia el 40% dels seus drets federatius.
I amb aquest titular ens situem a les 8 i 10.
Waterwall, el parc aquàtic de Lloret de Mar. Vine amb tota la família i divertiu-vos amb les atraccions infantils, les atrevides i les familiars. I amb l'entrada al parc te'n regalem una altra per Aquadiver Platja d'Aro. Consulta-ho a waterworld.es. Waterworld Lloret de Mar i un gelat frigo, el millor de l'estiu.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794. Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Per gaudir de la màgica nit de Sant Joan, imagina't una cala envoltada de natura amb el restaurant davant mateix de la platja. El restaurant Sibius Cala Canyelles us ha preparat un excel·lent sopar i ball amb coca i cava fins a la matinada. Telèfon de reserves 972 37 12 01. 972 37 12 01. Vine a gaudir de la revetlla al restaurant Sibius Cala Canyelles, davant mateix de la platja Cala Canyelles, entre Lloret de Mar i Tossa.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
Tens entre 2 i 14 anys i encara no saps què fer aquest estiu? Vols fer esport, passar-t'ho bé i fer amics? La piscina municipal de Lloret de Mar és el lloc ideal per fer cursos de natació intensius. També pots apuntar-te al campus esportiu d'estiu, on podràs gaudir i aprendre amb un munt d'activitats esportives i aquàtiques amb els millors professionals i els millors preus. Vine a informar-te a l'Avinguda del Rieral 22 de Lloret de Mar o truca al telèfon 972 36 43 84. Inscripcions obertes des d'aquest dilluns 6 de juny. Cursos de natació intensius i campus esportiu. Vine a la piscina municipal de Lloret i passa-t'ho genial.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, altre cop aquí al Bon dia, bona hora, un quart de nou del matí. Comencem a desenvolupar els temes que hem presentat en portada i pels que us acabeu d'enganxar, dir-vos que comencem explicant que convertir el centre històric de Lloret en atractiu turístic i residencial és una de les propostes que fa el Seminari d'Urbanistes, reunits a la vila a principis d'any. Les conclusions s'han donat a conèixer aquest dilluns en roda de premsa.
També proposen unificar els camins de ronda entre Planes, Lloret i Tossa, fer arribar l'autopista fins a la vila i la ronda de circumval·lació, crear-hi unes rambles de passeig i explotar turísticament l'entorn natural, a més de remodelar la primera línia de mar a través d'un concurs internacional i vincular el turisme amb la sostenibilitat.
L'estudi, que ha contemplat aspectes de connectivitat i mobilitat, regeneració urbana, indústria cultural, turisme esportiu i d'interior, serà ús d'estudi per urbanistes i arquitectes internacionals.
Cal afegir que la presentació s'ha dut a terme la mateixa setmana que Lloret de Mar acull la segona edició del Foro Excel·lència, que comença aquesta tarda amb un tastet adreçat als veïns.
Recordem que la trobada d'experts en urbanisme i arquitectura que va tenir lloc del 9 al 16 de gener a Lloret. Recordem que la trobada va tenir lloc del 9 al 16 de gener a Lloret. El seminari organitzat per l'Ajuntament, la Generalitat i la Mesa Empresarial de Turisme va comptar amb la participació de 6 especialistes internacionals de l'associació Habitat Professionals Forum, vinculada a les Nacions Unides, i també 5 estudiants del sector.
D'entre tots els projectes proposats, destaca la proposta d'impulsar el centre històric com a nucli de Lloret per tal d'aconseguir un seguit d'objectius a curt i mitjà termini. Per exemple, impulsar l'ús mixt resident i turista sense molèsties mútues, atreure veïns, pensions i hotels petits, millorar l'espai públic i crear-ne de nous per a millorar la qualitat de vida, tenint en compte criteris de sostenibilitat, fer-lo accessible als vianants i als ciclistes i, per últim, la creació d'aparcament i la millora de l'accessibilitat.
Escoltem el president d'Habitat Professionals Forum, Ismael Fernández.
Un proyecto para la recuperación del centro histórico y eso implicaría un proyecto de peatonalización de la avenida principal y el frente de mar. Básicamente sería en donde yo me concentraría. Evidentemente eso tiene que ver con lo de los autobuses que se platicaba, porque el acceso a Lloret es muy complicado y entonces tienes que venir en autobús de donde vengas. Son grupos que ya generalmente vienen en tours, entonces eso tiene unas características de nicho de mercado que hay que resolver.
L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, destaca que el primer projecte que volen tirar endavant són els camins de ronda i afegeix que la creació de més zones per a vianants passa en primer per millorar la connexió per carretera fins a la vila.
La pacificació jo crec que ha d'anar molt en línia de les millores de les infraestructures, és a dir, de les carreteres d'arribada, perquè jo veig molt complicat doncs, poder limitar el trànsit a la Riera o al passeig si no tenim encara aquesta carretera de circumval·lació, aquesta ronda de la Costa de Sud, que ens ajudarà doncs, a poder distribuir molt millor la gent. És a dir, normalment quan intentes peatonalitzar el centre és perquè tens una carretera de circumval·lació que t'ajuda a distribuir la gent, si no és posar abans una cosa que l'altra. I per tant anirem en aquesta línia.
Les conclusions del Seminari d'Urbanistes es tradueixen en una trentena de projectes, la majoria aplicables a curt termini.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, 8 i 19 del matí. Parlem ara de la presentació d'unes altres conclusions. La presentació de les conclusions dels urbanistes que tenien per objectiu repensar Lloret a partir del desenvolupament urbà s'han fet aquesta setmana en què es du a terme el Foro Excel·lència, això volíem dir. A partir d'aquest dimecres s'esperen a la vila més de 130 ponents mundials de tots els àmbits per intercanviar idees, experiències i coneixement amb joves becats i el públic assistent.
En aquesta segona edició s'ha decidit muntar un petit tastet previ i gratuït per als lloretencs, una mena de portes obertes que es farà farà aquesta tarda a partir de les 7 i al Teatre Municipal.
Els assistents podran gaudir de ponents rellevants com els experts d'Uruguai i els expresidents d'Uruguai i Ecuador, Alberto Lacalle i Rosalía Arteaga, el padre Ignacio Doñoro, fundador del Hogar Nazaret de Perú, el publicista Luis Berango, d'un taller sobre la cuina del futur, una sessió de màgia i, per acabar, un recital de piano.
L'alcalde Jaume Dolçat convida els lleuretencs a gaudir-ne.
Poder gaudir d'uns ponents de primera línia, no? De premis Nobel, d'excaps d'estat, amb una tarda tot comprimit, diguem, en positiu i de manera gratuïta, doncs creiem que és molt important i animem a tots els lloretencs a que en formin part perquè volem que sigui una cosa molt propera. A la vegada també, abans del foro, doncs es produirà doncs aquesta conferència que farà l'astronauta amb estudiants, i no em vull equivocar, crec que són de tercer i quart d'ESO de Lloret de Mar, uns 600 estudiants, en què tindran davant doncs, una eminència de la... Bueno, una eminència, un astronauta que és una eminència, com és el Donald Petit.
Tot plegat és un petit tastet de tot el que s'espera del Foro Excel·lència. En aquesta segona edició es vol anar a més en tots els sentits.
Home, vol ser un centre de pensament internacional, vol ser un lloc on es pensa, on hi ha discussió, on hi ha confrontació d'idees, i un centre d'excel·lència doncs, excepcional, com segurament la concentració de matèria gris i de talent en tan poc espai doncs, serà única en aquests dies.
Per apuntar-se al miniforo Excel·lència d'aquesta tarda, cal formalitzar la inscripció, que és gratuïta, al web de l'Ajuntament, a l'apartat de promoció econòmica.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant, el rellotge també avança, ara són les 8:22 i ens fem ressò que han premiat un grup de 5 alumnes de l'Escola Immaculada Concepció per haver ideat una aplicació educativa per nens de 3, 4 i 5 anys. Amb l'aplicació EduKids, aquests joves de 15 i 16 anys van guanyar dissabte un concurs d'àmbit català en què s'hi van presentar 228 treballs de diferents temàtiques.
Amb els guardons es posa punt i final a un curs que han seguit 18.000 estudiants en 400 centres i que promou la fundació del Congrés Internacional de Mòbils de Barcelona amb la Generalitat.
A la ràdio hem rebut aquests joves emprenedors i llestos. Ells mateixos han explicat com han arribat a idear aquesta aplicació educativa per nens petits. És força intuïtiva i proposa als petits aprendre els números, els colors o l'abecedari, tal com explica la Clàudia de Diego.
Tot va començar com un projecte d'informàtica en el que ens van dir que hauríem de fer una aplicació mòbil. I com aquest any, que som de quart d'ESO, hem fet un programa en el centre d'apadrinament amb els nens d'infantil, doncs per fer l'aplicació vam dir doncs fem alguna cosa relacionat amb ells per poder ajudar-los. I llavors doncs vam destinar la nostra aplicació a l'aprenentatge dels nens de P3 a P5. I de moment tenim feta ja el que seria l'aplicació en un prototip i és tot molt senzill, molt visual, perquè els nens s'hi puguin entendre, perquè clar, no saben llegir ni escriure. I de moment, doncs, és el que tenim fet.
Un altre dels alumnes, de les alumnes premiades, la Berta Castro, destaca que, de moment, aquesta aplicació és un prototip, però que la idea és que sigui una realitat en acabar l'estiu.
Tot això ho hem pogut portar a terme gràcies a l'escola, que ens ha ajudat, diguem, la part econòmica, que també, en el nostre desenvolupament, per anar al concurs, hem tingut que fer un procediment en el qual hem hagut de fer camisetes, hem hagut de tindre l'experiència per decorar un stand, vam tindre que fer un pòster, vam fer pàgines o xarxes socials, com per exemple l'Instagram, que és edukids/app, per exemple el mail, perquè això que explica la meva companya, ara que és un prototip, el nostre ideal seria augmentar-ho i seria que els mestres ens poguessin enviar a nosaltres informació per poder-la afegir a l'app.
L'Àlex Agúndez revela com va ser guanyar el premi dissabte passat.
Ha sigut una experiència, jo crec, inolvidable, ja que també ens han acompanyat molts professors que ens han ajudat i això ens ha agradat molt. I jo crec que va ser una cosa tan professional que no ens ho esperàvem que fos d'aquesta manera que ens va deixar al·lucinats, perquè estava... un director d'empreses molt, molt important d'apps I clar, és que no... Al principi no ens ho creien, que això podia arribar tan lluny. No sé com explicar-ho del tot, però jo què sé. I després també a mi em va tocar fer la part d'explicar davant un jurat, en 2 minuts, una mica la idea de l'app i intentar vendre-li l'app al jurat. I et poses molt nerviós davant aquestes situacions, perquè tenia un guió preparat i el tenia que fer en anglès i se'm va oblidar per complet, però vaig improvisar i va quedar molt bé.
Un altre alumne, en Jordi Pardo, explica com va ser vendre l'aplicació EduKids en la fira feta en el marc del lliurament de premis.
Nosaltres el que vam anar fent allà va ser vendre la nostra app i estàvem en un petit stand, i bueno, cada grup està en un petit stand i nosaltres érem el número 27 i la gent que s'interessava per la nostra app venia i nosaltres li explicàvem en què es basava. I, bueno, bàsicament ens li anàvem a vendre l'app, en què consistia, què havíem fet, què havíem treballat, i, bueno, la gent sortia bastant contenta.
Finalment, Marçal Martínez afegeix com ha estat el procés de creació de l'aplicació.
Ho hem tingut que treballar molt durant el principi de curs. Ha sigut anar allà a picar en pedra, com es diu. Hem tingut que fer plantejaments, tot això de com fer l'app. Hem parlat amb experts, com ha dit el professor, i ella ens ha recomanat què fer i què no fer, corregir coses de la nostra app, i així, fent això, hem pogut fer ja acabar el que és la nostra app definitiva i poder fer coses millors.
El fet que aquest grup de 5 alumnes de la Immaculada Concepció hagi rebut aquest premi omple d'orgull l'escola. Escoltem el seu professor d'informàtica, Jordi Givert.
Per l'escola, bueno, és un gran orgull i estem molt, molt contents, perquè de fet això és un projecte que es va iniciar fa 2 anys i que la veritat és que quan el vam iniciar, doncs no ens hauria ni passat per la imaginació arribar fins al punt en el qual hem arribat, de ser finalistes, i no només finalistes, sinó guanyar gràcies al mèrit i al treball d'aquests nois que hi han posat la il·lusió des del primer dia fins a l'últim. Un entusiasme, una il·lusió tremenda i, bueno, i una capacitat de treball.
El premi és un punt i final a l'assignatura APP Education. Els alumnes de la Immaculada Concepció han après a treballar en equip i muntar una empresa que ven aplicacions per mòbils.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El proper 11 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes a la nova comissaria de Lloret. Les inscripcions es poden realitzar via correu electrònic a visitacomissaria@lloret.cat o al telèfon 972 34 71 71. És imprescindible portar el DNI o un document identificatiu. Termini màxim d'inscripció fins al 8 de juny. Vine a descobrir aquest nou equipament.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2 minuts i seran 9:15 i volem tractar un altre tema ara de caire polític, perquè Podem organitzar una concentració de suport aquest matí als jutjats de Blanes, on ha de declarar el regidor de Lloret Si Se Puede, Paulino Gracia.
Es tracta de la denúncia interposada contra el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres, per proposar finançar el sociosanitari de Lloret amb l'herència d'un dels seus pacients.
La denúncia, presentada el 17 de març, demana que s'investiguin els presumptes delictes contra la intimitat de les persones i d'incitació als delictes de coacció i apropiació indeguda que hauria comès Fernández i, per extensió, la direcció de la Corporació de Salut.
Recordem que la denúncia interposada per Gràcia va ser traslladada a un altre jutjat, el d'Arenys, perquè el de Blanes es va inhibir per competència territorial, però finalment l'ha admès a tràmit.
Tenim al telèfon el regidor d'en Lloret Si Se Puede d'aquí de Lloret. Paulino Gràcia, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha nervis?
No.
Com ha d'anar la jornada d'avui?
Bueno, en principio tiene que ir bien. Yo sé que defendemos la verdad, quiero decir, vamos con la verdad por delante, entonces no tengo por qué tener nervios. Quiero decir, bueno, en principio tiene que ir todo bien.
¿Qué es el que te he previst explicar en aquesta declaració?
Bueno, la verdad es que explicaré conforme me vayan preguntando, pero sí que es cierto que no sé lo que me van a preguntar. Por una parte está mi abogada, que sí, que sé lo que me va a preguntar, que son los hechos que han ocurrido, y por otra parte el señor juez, y por otra parte pues la parte que defiende a la corporación o al señor Terricabras.
I sap si hi haurà, a banda de la seva declaració, si hi haurà més declaracions?
No lo sé. En principio creo que no. En principio creo que no, pero no lo sé. Lo que sí que es cierto es que nosotros, conforme vayamos declarando o conforme vaya yo declarando, pues claro, nosotros vamos a contar todo lo que allí pasó. Lógicamente, el señor Enrique Martínez, él tendrá, deberá de ir, y me imagino que algún regidor más de otro grupo. Así lo queremos nosotros.
Per què, recordi'ns, per què creu que Enric Martínez i algun altre regidor hi hauria d'anar? És a dir, hem fet una pinzellada del que va passar, però pels oients que potser no estan tan al cas, recordem una mica els fets.
Bueno, pues esto fue una reunión que tuvimos nosotros con la corporación, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado, en la que la corporación vino a darnos las cuentas. Curioso también que solo nos dijeron el déficit, no nos dijeron la entrada de dinero que había por la parte, por ejemplo, de lo que cobran en los CAPS a los turistas. Entonces, en esta reunión estuvimos cerca de 3/4 de hora. Nosotros y los compañeros de ICV tuvimos que mancharnos a una concentración de una compañera de un hotel, y en ese momento fue cuando el señor Terricabras planteó que, ya que el ayuntamiento no podía donar, o sea, dar una partida para el financiamiento de la corporación, entonces lo que se podía hacer es que, como en el sociosanitario había un señor que estaba a punto de fallecer y que tenía una considerable herencia y que no tenía herederos, pues que lo que podía hacer el ayuntamiento era interferir en esa herencia y luego así dársela a la corporación.
I Enric Martínez va ratificar aquesta visió en un ple, eh?
Sí, en dos plenos exactamente. Nosotros, en dos mociones que metimos en dos plenos diferentes sobre una de los CAPS y otro de la corporación, de la opacidad que había con el tema de las cuentas. Entonces yo lo denuncio en el pleno, el resto de regidores callan, y el señor, que yo entiendo que el que calla otorga, y el señor Enrique Martínez en este caso fue el que ratificó y dijo: sí, es cierto, yo he estado en esa reunión y eso ha pasado así.
¿Y vostès demanaran que ell vagi a declarar?
Sí, claro. Bueno, aparte están las actas, quiero decir, están las actas del consistorio de nuestro ayuntamiento, de los plenos, pero nosotros sí queremos que vaya a testificar, a que tome declaración él y más regidores de otros grupos municipales que vienen allí.
¿Y qué le sembla que Podem hagi muntat una concentració de suport?
Bueno, a mí lógicamente me parece bien. Yo me siento apoyado, ¿no?, por todos los compañeros y compañeras de Podemos de Cataluña. Sí que es cierto que el hecho de que hayan hecho eso, pues a nosotros pues nos sentimos más arropados y más apoyados, porque bueno, no hay que dejar de pensar que nosotros somos ciudadanos haciendo política, que es muy diferente a un político que está acostumbrado. Yo, por ejemplo, me encuentro en que tengo que ir a testificar, o sea, tengo que ir a que me tome declaración a un juez, que estoy tranquilo, pero tener el hecho de tener a los compañeros con nosotros, pues se agradece, moralmente se agradece.
Uh-huh. ¿Y a quina hora és la declaració?
A las 10:30.
D'acord, doncs sap després d'aquesta declaració si li donaran alguna data o alguna cosa de calendari?
No lo sé, yo supongo que se lo darán a nuestra abogada, imagino. Uh-huh. Imagino que sí, o quizás no hoy, pero a lo mejor en cuestión de 3, 4, 5 días, no sé. Supongo que todo dependerá del señor juez.
En tot cas, Paulino Gracia, regidor de Lloret si se puede, esperem poder fer un seguiment d'aquest cas i que ens expliqui com evoluciona tot plegat, i per ara agrair-li aquesta entrevista i que vagi molt bé.
Muchísimas gracias a vosotros, como no. Bon dia.
Bon dia. Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Ara mateix passen 4 minuts de 2/4.
La previsió meteorològica.
I sempre, més o menys a aquesta hora, el que fem és recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat pel predomini del sol, amb nuvolades de tarda, però que només descarregaran ruixats en sectors del Ripollès, de la Garrotxa, de forma una mica més aïllada, potser en punts del Pla de l'Estany o del Gironès, però tot fa pensar que no arribaran a la selva marítima, que ni tan sols s'acostaran a prop de mar. Per tant, jornada amb més sol que no pas núvols i amb temperatures altre cop d'estiu, màximes per sobre dels 25 graus i humitat força alta, per tant, sensació d'aixafogor per sobre dels 30 graus al migdia. Aquesta dinàmica continuarà els dies vinents. Seguim esperant calor d'estiu, fins i tot encara una mica més disparada de cara a demà i dijous, i en tot cas serà de cara a dissabte i l'inici del cap de setmana que les temperatures començaran a moderar-se i tendiran a baixar. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seguiran apareixent tempestes de tarda, però continuaran bàsicament localitzades en sectors de muntanya del Pirineu o en algun punt del Prepirineu. No ens han d'arribar a prop de mar. De cara als dies vinents, en tot cas, més aviat pensant en l'inici del cap de setmana, sí que arribarà un front que pot fer que el temps sigui més variable, i podríem dir que dels dies que ens queden per aquesta setmana, d'aquestes són pràcticament tots, sobretot ha de ser el dissabte el més insegur, i el que hi hagi més núvols i la possibilitat d'algun ruixat més aviat de caràcter puntual.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui trobem portades ben diferents al Diari de Girona i al Punt. Les repassem a continuació. En aquest dimarts 7 de juny, el Diari de Girona destaca que desarticulen una xarxa de narcotraficants en un operatiu policial a la Selva. Els Mossos d'Esquadra detenen 15 persones i decomissen més de 5.000 plantes de marihuana després d'efectuar 9 entrades a cases de Sils, Riudarenes i Girona. També en aquesta portada hi veiem que una fuita va inundar el carrer Migdia de Girona. El trencament d'una canonada va provocar que milers de litres d'aigua s'escapessin per la via pública, va obligar a tallar el carrer i desenes de veïns de l'Eixample es van quedar sense servei durant una hora. La fotografia que es veu en aquesta portada és bastant espectacular, amb els bombers intentant accedir al punt on es va originar l'avaria. També en aquesta primera pàgina del Diari de Girona s'hi explica que l'autòpsia de la parella de Roses apunta a intoxicació per monòxid de carboni. Les anàlisis aclariran si en la mort de les víctimes del iot hi van influir les drogues i l'alcohol. Recordem que la parella va ser trobada en el seu iot en el port de Roses, sense vida, evidentment. Falsos revisors de gas estafan 41.000 euros a un home amb un datàfon. També explica aquest rotatiu que rebenten amb un explosiu un caixer a Mariu. Aquest mètode de robatori és més habitual a Barcelona que a les comarques gironines. La multa final per retirar tard al vol gastronòmic de Girona ha costat 300 euros. La CUP ho considera una falta de respecte, però l'equip de govern diu que és el màxim legal. En esports, entrades esgotades pel Girona-Còrdoba. Ahir se'n van despatxar 6.000 i només queden les reservades als socis. Per que fa al punt, com diem, temes ben diferents. El més destacat és una declaració d'Oriol Junqueras, que recordem que és vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, que diu que la pròrroga té conseqüències duríssimes per la ciutadania. La nostra voluntat és perfilar el pressupost en el tràmit parlamentari. També diu Junqueras que el que no poden fer és deslliurar-se del mandat del 27 de setembre. A Sant Feliu es recupera una senyera històrica. El municipi gironí restaura la bandera que havia onejat a l'Observatori Astronòmic Català. El consistori compleix el desig del mecenes Rafael Patxot. La senyera en procés de restauració es pot veure en una fotografia en aquesta primera pàgina del Punt, que també explica que la CUP aprecia canvis en els comptes abans de l'assemblea d'avui. Una part de les assemblees demana que retiri l'esmena per continuar negociant. D'altra banda, el govern vol passar de 7 a 17 delegacions a fora en un any. Detingut un francès que volia atemptar en l'Eurocopa, diu que va ser arrestat amb un arsenal a Ucraïna. I finalment, en cultura, honors per una dona combativa. La manacorina Maria Antònia Oliver rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Altres titulars de la jornada són els següents en els diferents rotatius que repassem cada matí. Són impactants alguns d'aquests titulars. Repassem, per exemple, El Periódico. Obama visitarà una Espanya en funcions. El diari El País. Més del 80% dels espanyols veuen pèssima l'actual situació política. El Mundo. Impacta amb aquest titular. Els inspectors esclaten contra el descontrol del Banc d'Espanya. La Razón. Obama vindrà a Espanya en plena negociació del govern. L'ABC. Obama començarà la seva visita oficial a Espanya, al municipi de Rota. El diari Ara, Adif, només gasta a Catalunya el 26% del previst. I La Vanguardia, el Tribunal Constitucional renya el Parlament per la declaració de ruptura.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem força coses sobre Lloret. Per exemple, tant el diari de Girona com el Punt parlen de les conclusions dels urbanistes que van analitzar Lloret. El model turístic actual diuen que és insostenible, ho assegura el diari de Girona en el seu titular, mentre que el Punt destaca que Lloret necessita una sacsejada. Tots dos diaris expliquen que experts mundials en urbanisme proposen que la C32 arribi al municipi i proposen també que l'Avinguda Just Marlès i el Passeig Marítim als vianants tinguin prioritat. Segons les conclusions d'aquest seminari internacional celebrat al gener, caldria revitalitzar el centre històric de la localitat impulsant-ne l'ús mixt. Podeu llegir aquesta notícia com a un tema destacat al Punt, pàgines 6 i 7, que diu també que el problema més greu és el centre, i també en una notícia a la pàgina 12 del diari de Girona. I seguim repassant notícies que afecten el nostre municipi. Per exemple, veiem una notícia al diari de Girona que diu que denuncien discriminació en l'accés a la nacionalitat i explica que hi ha més de 150 entitats socials gironines que es manifestaran dissabte a Girona per reclamar que es modifiqui el decret que ho regula. Doncs bé, parla de Lloret perquè diu que hi ha unes proves de llengua oficial, de català, que només es fan en un centre, en el cas de Girona, de tota la demarcació, i que aquest centre està a Lloret de Mar. Podeu ampliar la informació a la pàgina 8 del diari de Girona. En esports, aquest rotatiu, l'esportiu del Punt, explica que les promeses atlètiques van ser a Lloret de Mar, títols per Romeo i Guerrero en les seves reaparicions i també per Mabouf en 1500. Dissabte i diumenge recordem que es va celebrar aquí a Lloret el Campionat de Catalunya per les categories juvenil, júnior i promesa. Explica aquesta notícia que quin van ser els guanyadors i en la categoria júnior Bubacar Sabali de Lloret la Selva va guanyar en els 3.000 obstacles. D'altra banda, també a la mateixa pàgina 19 de l'esportiu hi ha la llista de convocats amb la selecció d'hoquei sobre patins a la selecció espanyola i entre els convocats hi ha Carles Grau, que és porter del Club Patí Vic i a més és lloretenc. I finalment, Carlos Arbó, el lloretenc, avui publica article d'opinió a la pàgina 18 del diari de Girona i el titula Propostes repetides des de la nit del temps.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Bon dia, bona hora.
Gairebé 3:15 del matí, falta un minutet per arribar-hi i us recordem ara que el programa Divendres de TV3 ha fet parada aquesta setmana, o fa parada aquesta setmana, més ben dit, aquí a Lloret. L'Espartac Paran i el seu equip són des d'ahir a la vila i aprofiten per donar a conèixer el municipi des de facetes poc conegudes pel públic català.
De cara a avui dimarts, el programa tractarà sobre la Fira dels Americanos amb la Carme Ruscalleda i altres persones que fan possible l'esdeveniment. Dimecres serà el moment de parlar del peix. Escoltem el presentador, el periodista Espartac Paran.
Parlar del peix sense preu, és a dir, aquell peix que no hi donem importància, però que el tenim a la costa catalana i que el volem destacar perquè dona un joc a la cuina brutal, no? I això ho farem acompanyats de gent que en sap de cuinar de Lloret, però també d'en Marc Casabosc, que és un autèntic especialista del món dels bolets, del peix, és a dir, li donguis el que li donguis, ho explica i ho explica a més bé.
A més, dimecres també es comptarà, demà dimecres, es comptarà també amb la col·laboració de l'actor lloretenc Fermí Reixac. Dijous el programa farà un repàs dels indrets visitables més atractius de la destinació i per divendres, com és habitual, es muntarà un autocar perquè una cinquantena de veïns puguin anar de públic al plató, amb el mateix Espartac Balan i també l'Helena García Melero. Les persones interessades en assistir al plató han d'adreçar-se al Museu del Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ara ja passa gairebé un minut de 3:15, canviem de tema. La confraria de Sant Elm celebra aquest divendres el sopar de germanor anual.
En efecte, la confraria de Sant Elm celebra aquest divendres, 10 de juny, el sopar de germanor anual en què commemoren que és l'entitat més antiga de Lloret. Enguany es farà, a més, un reconeixement a les obreres de Santa Cristina i es lliuraran medalles als socis amb 25 anys d'antiguitat. El sopar i ball de la 19a nit de Sant Elm es farà al restaurant El Trull. L'àpat val 50 euros i cal reservar amb anticipació al mateix restaurant, a la confraria de Sant Elm o bé a establiments Lloret. El president i obrer major de la confraria és Agustí Blanc i el tenim al telèfon. El saludem, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tots.
Aquest és ja el 19è sopar, no?, de Sant Elm?
Sí, és el 19è. En realitat hauria de ser el 20è, però va haver un any que em van haver d'anul·lar un per una sèrie de circumstàncies externes i, bueno, ja es va haver de retirar aquell any. Ara és el 19è, sí.
De quantes persones estaríem parlant que poden arribar a citar-se?
Bueno, això depèn. Jo crec que aquest any el tema o l'entitat que han convidat pot portar gent... O sigui, normalment hem estat sempre en les millors èpoques unes 100 persones i les pitjors unes 50 i alguna cosa. O sigui, ens movem amb aquest nombre de gent.
Enguany l'entitat convidada són les obreres de Santa Cristina.
Sí, això, les obreres de Santa Cristina. És una cosa que podem dir que els hi devíem de fa anys. El que passa que no és ben bé una entitat, sinó una comissió, però, vamos, és, per nosaltres és com una entitat. I els hi devem perquè cada any, pues, el dia de Sant Elm, ballen per nosaltres, sí. El ball de plaça que organitzem nosaltres.
En certa manera és un agraïment.
Ah, això mateix. Que crec que hem merescut i que s'ho de... I que hem tardat una mica a fer-ho, però al final ho hem fet.
També tenim entès que es lliuraran medalles als socis més antics.
Sí, des de l'any passat. O sigui, cada any nosaltres convidem una entitat de Lloret o de fora de Lloret que hagi contribuït amb algo amb l'obreria, amb la confraria. I l'any passat podríem dir que ens vam autoconvidar per oferir un homenatge a l'Agustí Maria Vilà, que en aquell any havia mort. I pues això, cada any és una entitat diferent la que convidem. I aquest any ho volem fer a les obreres.
Hem d'aclarir, en tot cas, o precisar qui pot anar, no?, en aquesta nit de Sant Elm.
No, aquest sopar sempre ha estat obert a tothom, no solament als socis, sinó altres entitats, amics, tothom qui vulgui venir, pues, amb les mateixes condicions, hi pot venir. L'únic que ha de fer és apuntar-s'hi i perquè, si pot ser, quan abans millor per poder organitzar millor tot el tema aquest, que és una mica complicat, no?
Molt bé. No sé si cal...
Sense tothom, sense cap excepció.
No sé si cal afegir alguna dada més sobre aquest sopar.
Ja dic que és fa 19 anys que ho fem, i és el punt de trobada, a part dels socis, de la gent que no coneix ben bé l'entitat, però que en part els hi faria gràcia poder-la conèixer o fer-se socis. O sigui, l'entitat, la confraria de Sant Elm, no té cap patrimoni. O sigui, la confraria de Sant Elm viu de les aportacions que fan els socis amb la quota que paguen cada any. Llavors, com més socis puguem ser, doncs, més possibilitats de fer coses tenim.
Quants n'hi ha ara, de socis?
És important. Què en dius?
Quants socis hi ha ara?
Ara som uns 80 i escaig. Malauradament, pues també se'ns moren socis, no? Vull dir que és una... Com que la cosa és ve de molt temps, pues anem perdent, però recuperem. O sigui que més aviat anem a més que no pas a menys.
En tot cas, necessiten que hi hagin noves entrades, nous socis.
Home, sempre va bé. Sí, sempre va bé, que és, ja et dic, és l'únic sistema de... L'únic patrimoni que tenim és el soci.
Uh-huh.
Fins com altres entitats poden tenir propietats, etcètera, doncs nosaltres això no ho tenim.
Tenim entès també, ja ens corregirà si no és correcte, que la confraria de Sant Elm és l'entitat més antiga, oi, de Lloret?
Sí, jo em pensava que era Santa Cristina, però em van dir que no, que era la confraria de Sant Elm, que es va fundar el 1554, i des de llavors que no ha deixat de funcionar. Ha anat canviant, no té res a veure el lloc. L'entitat d'avui, amb la de quan es va fundar, que servia per pel rescat de gent que havien els sarraïns i tots aquests els havien fet presos o esclaus per remar les galeres o per demanar rescats, com que sabien que hi havia entitats. Llavors, que pagaven rescats, doncs es dedicaven a això, a jugar amb aquest negoci.
Molt bé. Doncs esperem...
I això doncs, ha anat canviant fins a l'època de la Marina, de l'esplendor de la Marina de Vela de Lloret, que llavors van ser doncs, els mateixos capitans, pilots, etc., els que portaven la confraria. Sempre ha sigut una entitat de navegants. Yeah? I
per tant, de mariners.
Per això estem fent una campanya perquè tota la gent que ja no són professionals perquè s'han acabat, però que tinguin alguna titulació nàutica d'esbarjo, pues, ens agradaria que poguessin formar part de la confraria de Sant Elm perquè crec que és un puesto que els hi correspon.
Doncs recollim aquesta crida que ens fa ara mateix en aquesta entrevista. Agustí Blanc, que vagi molt bé el sopar, l'aniversari.
Esperem que sí, com a altres anys sempre ens ha anat bé de moment. Aquest any potser també hem fet un pas endavant i hem posat, per comptes de dos músics, he posat un grup de quatre que suposo que animaran molt més la festa perquè és una banda... amb molta marxa. Esperem no equivocant-se.
Molt bé, molt bé. Per celebrar-ho de totes.
Això mateix, i que la gent s'ho passi el màxim bé possible.
Agustí Blanc, una abraçada, gràcies per aquesta comunicació i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
5 minuts i mig i arribarem a les 9 del matí. Aprofitem aquesta estona per recordar-vos que fins demà dimecres estarà tallat el carrer Senyora de Rossell en els dos sentits de la marxa pels treballs finals de pavimentació que s'hi estan fent. El tram tallat va des de la rotonda de l'avinguda del Rieral fins a l'avinguda de les Alegries. Segons la policia local, aquestes obres afecten el trànsit del carrer Camí de l'Àngel, el vial de l'Institut Coll i Rodés, el carrer Narcís Sala i Parera i l'avinguda Josep Pla i Casadevall. Depenent del vial, aquests dies s'hi permet la circulació de manera puntual o bé es dona pas alternatiu per a Ausias Marc, Carles Riba, Gertrudis Moret, volem dir, Can Guidet o avinguda del Rieral. La previsió és fressar el paviment vell i aplicar la nova capa asfàltica. Les marques es pinten demà dimecres 8 de juny i la policia recorda que per aquest motiu no es podran utilitzar els estacionaments ni les parades d'autobús fins demà dijous. Per tant, resumint, avui i demà encara estarà tallat el carrer Senyora de Rossell en els dos sentits de la marxa. I d'altra banda, també volem recordar-vos que tots els veïns que ho vulguin podran visitar les instal·lacions de la caserna de la policia local de Lloret. Aquest dissabte es fa una jornada de portes obertes durant tot el matí de 10 a 2 i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, ha explicat que la idea és que es puguin veure tots els racons de l'equipament, sempre i quan les circumstàncies ho permetin.
Tota la instal·lació pròpiament dita. Sí que cal tenir en compte que depèn del servei que tinguem, doncs esperem que no, però també podria ser que hi hagi algun apartat doncs que no es pugui veure per causes majors. Parlem clar, si en algun moment hi ha un detingut, doncs evidentment s'ha de preservar el dret a la intimitat de la persona, però esperem que no sigui així i es pugui veure tots els racons de la nova instal·lació.
El regidor creu que és interessant que els veïns puguin conèixer un equipament tan necessari per Lloret.
És una instal·lació que tothom ha de poder veure. Aquí, evidentment, es porten tasques delicades a vegades, però bueno, aquí ha de ser un edifici on tothom pugui veure com es treballa, on es treballa i, com dic jo, hem de treballar perquè siguin parets de vidre i tothom pugui veure aquesta instal·lació.
Les persones que vulguin visitar la caserna s'han d'inscriure trucant al telèfon, apunteu, 972 34 71 71 o bé enviant un correu electrònic a visitacomissaria@lloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts per les 9 i parlem d'esports per explicar-vos una mala notícia per Lloret, i és que el club hoquei Lloret ha perdut la categoria i jugarà la propera temporada a la primera divisió estatal. Els lloretencs, que depenien d'ells mateixos per assolir la permanència, van perdre per 4-3 a Sant Hipòlit de Voltregà i la resta de marcadors tampoc no van ser favorables. El president de l'entitat, Joshua Pérez, lamenta el descens i insinua males pràctiques per part d'altres clubs.
Des del meu punt de vista no és merescut, per molt que evidentment nosaltres el dia del Cerceda hauríem d'haver guanyat el partit, però nosaltres tenim 30 punts i ningú, cap equip, ens ha regalat ni un punt. No sé si tots els implicats en el descens poden dir el mateix. Jo estic segur que no, vale? Només cal veure algun dels resultats. Fer 9 punts de la manera que algú ha fet aquests 9 punts, a Lloret també els hauria fet. Que això passa, que això és el de sempre, em sembla perfecte, però ha d'haver-hi un moment que deixi de passar, perquè si no, ho sento molt, però l'hoquei pretenem que se'ns respecti i hem de començar per respectar-nos nosaltres.
Però no només això, sinó que el president del Lloret també es critica amb l'arbitratge.
Nosaltres teníem el partit controlat, una vegada més, no vull buscar el descens en els errors habituals, però ens trenquen el 0-0 amb un penal que en el nostre àrea és i a l'altra àrea mai és, i ens tornen a trencar el 0-0, un partit que teníem defensa de control. A partir d'aquí som capaços, malgrat tot, segon penal, aquest no hi ha discussió, ho era, remuntem, ens posem 2-2, i en 10 segons l'Àlex fa dos gols. A partir d'aquí som capaços encara de quedar molt poc temps, perquè nosaltres amb l'empat estàvem intentant controlar el partit, ens vam posar 4-3 i no va ser possible arribar a empatar.
D'aquesta manera, el Club Hoquei Lloret s'acomiada de l'Hoquei Lliga, a la qual va pujar fa només una temporada. 30 segons i seran les 9. Només recordar-vos que avui es fa una sessió oberta a tothom del Foro Excel·lència al Teatre Municipal a partir de les 7 de la tarda. Qui vulgui assistir-hi a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres al Bon Dia, Bona Hora, un dia més. I el programa torna, com sempre, demà a les 8 en punt del matí. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.